Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Pendents dels moviments al Barça en l'última setmana de Mercato, de que es faci oficial l'arribada del lateral Serginho Dest, de veure si el club és capaç de satisfer la demanda de Koeman de portar un nou, un davantecentre, aquí l'opció és Memphis Depay, de si arriba un central, que bona falta fa, perquè ara mateix estan Piqué, Lenglet, Araujo i el jove Ramos Mingo, així que veurem si arriba Eric García del City o algú altre, però perquè tot això passi, encara abans han de sortir jugadors per equilibrar la massa salarial. De seguida l'Helena Condis ens posa al dia de tot plegat. Aquest matí s'ha constituït la mesa del vot de censura i ha començat, per tant, el procés de validació de les més de 20.000 signatures presentades. Se n'han de validar, recordeu, 16.520. La data límit per fer-ho és aquest divendres que ve, no l'altre. Atenció que avui comença la quarta jornada a primera divisió, amb dos partits. A partir de les 7 de la tarda, Reial Societat València i a 9:15, Getafe Betis. Tenim avui dos bons partits. Demà el Reial Madrid rebrà el Valladolid. Després escoltarem a Zidane en la prèvia d'aquest partit. A l'Espanyol, Marc Roca és el jugador que està més a prop de la porta de sortida per tal que es pugui inscriure Keydi Vare. El Girona ha presentat Pablo Moreno, que arriba cedit pel City. I al Sabadell cedirà als socis la desena d'entrades de les que disposa el club de llotja, mentre el públic no pugui assistir a l'estadi. Bona iniciativa del Sabadell. En bàsquet, demà debuten a l'Eurocup el Joventut i l'Andorra. El Joventut ho farà amb públic a les grades, en canvi l'Andorra jugarà a porta tancada. Estarem a París amb l'Àngel García i l'actualitat de Roland Garros. Ahir Rafa Nadal va passar sense problemes ronda, va superar el bielorrus Gerasimov 6-4, 6-3, 6-2. Demà es mediran segona ronda al nord-americà Mackenzie McDonald i també va passar a ronda patint moltíssim Garbiñe Muguruza davant l'eslovena Zidanec per 7-5, 4-6 i 8-6. Un partit molt igualat. Dir també que en futbol sala el Barça ha anunciat aquest matí la renovació de Ferrao fins al 2024 amb una temporada més opcional. Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasc i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. Avui us preguntem, en clau Barça, què necessita més el Barça, un central o un nou? Creieu que un central al 64%, gran majoria, que un nou al 36%. I en clau espanyol us preguntem si us està agradant la proposta de Vicente Moreno. Sí, majoria absoluta, 80%, no, 20%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. Ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Berti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
comencem l'Esports Cope d'avui abordant l'actualitat del Barça, que hi ha diversos fronts oberts. Estem a la darrera setmana del mercat, tanca dilluns que ve i encara hi ha bastantes situacions per mirar de resoldre. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Anem actualitzant les carpetes obertes, que són diverses. Continuem pendents de que es faci oficial en qualsevol moment el fitxatge de Serginho Dest.
És com lo d'Arturo Vidal, però a la inversa. Des del Barça ja em deien que està a punt de caramel, que estan només pendents de les condicions de pagament, d'aquests 20 milions d'euros més 5 en variables que el club li vol pagar en diferents terminis a l'Àjax, i un cop es concretin s'anunciarà l'acord i des d'arribarà a Barcelona. Aquest cap de setmana em deien que l'esperaven avui aquí. No sé si finalment podrà ser així o ens haurem d'esperar un parell de dies més per l'arribada al lateral de 19 anys de l'Àjax, però en qualsevol cas l'acord està a punt de tancar-se i serà nou jugador del Barça en les properes hores.
L'avió que rovellava a l'aeroport del Prat esperant Arturo Vidal ara s'està rovellant a Amsterdam esperant
Exactament.
A Serginho, no? A Schiphol, no? És Amsterdam? Schiphol,
sí,
no?
Sí, a Schiphol. La tripulació també deu estar allà fent hores extres perquè el mateix que va passar amb Arturo Vidal, que estan tots pendents, un dimarts van haver d'esperar fins al dimarts de la setmana següent, pràcticament.
Jo crec que l'Udades no trigarà tant, però en fi, estem pendents. Ha tornat a parlar el president de l'Olímpic de Lió, Michel Olas, de Depay. Jo crec que aquest home té unes ganes de vendre el que no pot amb elles.
Sí, és un bon estratega de mercat, Michel Olas, i bastant indiscret, també. Fa uns dies desvetllava, ho recordaràs, al seu Twitter una trucada de Bartomeu comunicant-li que no tenia diners per pagar el traspàs de Depay. Ara assegura que de moment no ha arribat cap oferta de Barcelona i ha posat atenció al límit aquest divendres per vendre'l, 4 dies abans que es tanqui el mercat. Són declaracions de Telefe.
Y c'est pour ça que c'est très facile pour moi de prendre la décision de dire
todo lo que no se haga hasta el viernes se pospondrá hasta el próximo año. Por otro lado, es muy posible que algún jugador haya decidido tener un acuerdo con un club para comenzar la próxima temporada. En cualquier caso, todo lo que se haga en esta ventana de fichajes debe terminarse el viernes para que los jugadores que se enfrenten al Marseille el domingo estén completamente liberados.
Affronter Marseille dimanche soit complètement libéré et qu'il n'y ait pas cet argument, même si moi personnellement je n'y crois pas.
Doncs des de França les informacions que ens arriben és que aquest ultimàtum del president de l'Olímpic es tracta d'una estratègia de mercat i que fins i tot estaria disposat a rebaixar els 25 milions d'euros de preu de sortida per Depay. El que ens diuen des del Barça, el que ens mantenen és que veuen complicat portar-li a Koeman el davanter centre que demana. Està descartat Lautaro, és totalment inviable a nivell econòmic i l'única opció és aquesta, Memphis Depay, és el que vol Koeman, és el jugador qui vol venir també al Barça, però des del club insisteixen en que la situació econòmica és molt delicada i que per fitxar-lo hi hauria d'haver més sortides, no només les dels jugadors que ja han marxat, han de vendre'n a més aquesta setmana, estan a la rampa de sortida d'Umtiti, Todibó, Júnior i Rafinha. Si no se n'en van més jugadors, si no es poden desprendre de més futbolistes, serà molt difícil satisfer a Koeman amb el fitxatge de Depay.
De moment el que fa els gols és Ansu Fati i, Helena, hi ha certa controvèrsia les últimes hores sobre el contracte d'Ansu Fati, si acaba el 22 o el 24, no?
Hem parlat amb totes les parts. A veure, quan la setmana passada es va anunciar que Ansu Fati tindria té fitxa ja del primer equip, que la seva clàusula automàticament passa a ser de 400.000 euros, es va deixar clar que de moment se li mantenia la durada de contracte fins al 2022. Per què? Doncs des de l'entorn d'Ansu Fati ens confirmen que és així, que és fins al 2022, perquè el ser menor d'edat legalment no pot signar un contracte professional de més de 3 anys de durada. El que passa és que els compleix els 18 el dia 30 d'octubre, ja serà major d'edat i aquí la història canviarà. Canviarà perquè el Barça, que ens asseguren estan molt tranquils amb el futur d'Ansu Fati, té la llibertat, la potestat de manera unilateral d'ampliar-li el contracte a Ansu Fati 2 anys més, és a dir, passar del 2022 a ampliar-li el 2024 de manera unilateral, perquè així està escrit i estipulat quan Ansu Fati va renovar l'última vegada al mes de desembre. Per tant, tot fa pensar, i això també és el que pensen des del club, que a partir del 30 d'octubre executaran l'ampliació d'aquest contracte, perquè Ansu Fati ja serà major d'edat i passaran del 2022 al 2024, i serà aquí quan Jorge Méndez, nou representant, trucarà a la porta del club i demanarà una revisió salarial, és a dir, demanarà que se li millorin les condicions econòmiques, perquè, a més, Jorge Méndez, segons ens fan arribar des de l'entorn d'Ansu Fati, ja li va comunicar al Barça fa unes setmanes que hi havia un club interessat en pagar 170 milions d'euros pel jugador. Bartomeu va dir que no escoltaven ofertes, tampoc la va voler escoltar aquest estiu quan el nou representant d'Ansu Fati, Méndez, va dir que el United oferia 150 milions. Per tant, tot sembla que anirà per aquest camí. El Barça, de manera unilateral, li aplicarà l'ampliació de contracte quan Ansu Fati, aquí un mes, farà 18 anys, i Méndez demanarà una millora també de les condicions econòmiques, és a dir, una millora salarial pel jove jugador del Barça.
Perfectament explicat. Escolta, què és això de l'entrenament compensatori, que no ho havia sentit mai?
Doncs que avui, com és habitual, 48 hores abans d'un partit, els futbolistes han anat a sotmetre's a les proves PCR abans de jugar aquest dijous a Balaïdos, i després hi havia un entrenament voluntari, és a dir, una sessió complementària en la que no s'han quedat, per exemple, ni Messi, ni Coutinho, ni Griezmann. Els tres arribaven acompanyats de les seves parelles, han passat les proves i se n'han anat. Per exemple, sí que s'han quedat a fer aquesta sessió voluntària futbolistes com Neto, Peña, Lañá, Dembélé, Rafinha, Pedri, Braithwaite, Ansu Fati, Riqui Puig, Tenas, Conrad, Araujo i Mingo. Perquè després diguin de Dembélé, que és veritat que hi va arribar 15 minuts tard, però avui s'ha quedat a fer aquest entrenament voluntari.
Ho ha compensat, molt bé. Condis, gràcies per la informació tan completa, que vagi bé.
Fins després.
Passen 17 minuts de les 3 de la tarda. Incorporem a l'antena el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Com us venim explicant, està al caure el fitxatge de Serginho Dest pel Barça. Volem parlar d'ell amb un futbolista, el Javier Espinosa, que ha jugat al Twente, a Holanda, va estar a les categories inferiors del Barça, com a cadet, com a juvenil, al Barça B, després va passar pel Villarreal, al Llevant, al Granada, l'Elx i l'Almeria. Javier, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estamos? ¿He dado bien el currículum, no, Javier, o me he dejado algo?
Bueno, sí, el último al Twente, pero sí, lo demás... No te has dejado nada.
Sí, no, el Twente lo he dicho, lo primero. Ahora mismo, ¿cuál es tu situación, Javier?
Ahora mismo estoy libre, estoy sin equipo porque me quedaba un año opcional en Twente, pero que no se llevó a cabo por esto del coronavirus. Y bueno, esperando algo que me guste y que me motive para volver a jugar.
¿Ya tienes posibilidades donde elegir o qué? ¿Te lo estás pensando?
Sí, bueno, he tenido durante todo el mercado, pero sí que es verdad que ha sido un mercado raro, no me esperaba que iba a ser así de tan raro, ¿no? Pero bueno, lo que te he dicho, esperando algo que me motive y que me llene para volver a jugar otra vez.
Bueno, ojalá encuentres pronto equipo, un equipo que te guste, una liga que te guste. Háblanos un poco de Dest, Javier, tú que te has enfrentado con él, haznos un poco tu radiografía.
A ver, él es un lateral muy ofensivo, es un jugador pues que es bueno, que es muy joven, que todavía le queda mucho por aprender y desarrollar, pero creo que donde mejor lo puede hacer es en el Barcelona, porque bueno, al final todos sabemos el juego ofensivo que tiene el Barça.
O sea que es muy perfil Barça, ¿no? Un jugador ofensivo, lateral ofensivo, habilidoso, ¿no? Va mucho y bien para arriba.
Sí, eso es, rápido, agresivo en el ataque, sí que es verdad que bueno, le falta un poquito de contundencia atrás, un poquito tácticamente, que seguro que allí en el Barça, rodeado de los mejores, lo aprende rápido. Y bueno, encima con un entrenador como Koeman, que bueno, que sabemos que tiene mucho carácter, pues seguro que lo consigue todo.
Buenas tardes, Javier. ¿Centra bien, Serginho?
Sí, centra bien y golpea bien también, tiene buen golpe de balón.
Oye, que este Koeman, como tú decías, para él tiene que ser una ventaja, ¿no? Porque, sobre todo por el tema de la adaptación, llegar y encontrarte con un entrenador que te conoce bien es un buen punto de partida, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que he leído por ahí que lo había pedido Koeman o algo así. De todas maneras, también va a tener buena competencia con Sergi, porque Sergi, a pesar de ser medio centro, el lateral cumple a las mil maravillas.
Sí. Con Sergi Roberto ya no sabemos si decir que es centrocampista o que es lateral, porque ha jugado mucho más de lateral en los últimos años que de centrocampista, muchísimo más.
Sí, pero bueno, al final juega de centrocampista y juega bien, juega de lateral y juega bien, juega Semedo y él no, y al final tiene que jugar él porque es el único que entiende, ¿no?, el estilo un poco más del Barça y al final no lo va a tener fácil.
Uh-huh. Oye, volviendo a Dest, claro, es un chico muy joven, tiene 19 años, viene de un gran club como el Ajax, pero bueno, jugar en el Barça son palabras mayores. ¿Crees que la presión la puede aguantar bien?
Yo creo que sí. Hoy en día todos los jóvenes vienen de abajo muy fuertes, con ganas de comerse el mundo, y yo creo que bueno, aunque venga de un gran club como el Ajax, yo creo que donde mejor va a estar va a ser en el Barça, rodeado de los mejores. Al final yo creo que se aprende más.
Su competencia, como dices, es Sergi Roberto. ¿Tú le ves por eso, por calidad, con posibilidades de llegar y ser titular ya? O sea, ser un jugador, recuperando la famosa frase de Zubi, de rendimiento inmediato, ¿o va a tener que ir entrando poco a poco?
Hombre, me imagino que tendrá rendimiento inmediato, porque fútbol es fútbol en todos los sitios. Al final, si eres bueno, eres bueno, y si eres menos bueno, eres menos bueno. Ahora también va a tener ahí un rival fuerte para competir el puesto, pero bueno, las temporadas son largas. Yo creo que darán rendimiento los dos y que Sergiño va a llegar preparado.
Y en tu caso, porque también nos interesa, ¿has tenido propuestas para ir fuera?
Sí, he tenido un poco de todo. He tenido, bueno, de varias ligas, solo que bueno, al final esperas por otras cosas, al final te emocionan o te motivan más otras cosas que no salen, y al final, pues bueno, así vas un poco mal encaminado, pero bueno, seguro que algo bueno viene.
¿Y cómo se funciona en esos tiempos en los que uno no tiene trabajo, no tiene equipo? ¿Te estás entrenando a tope? ¿Lo haces individualmente, con grupo, con un equipo?
Por suerte tengo buenos amigos aquí. Uno de ellos es preparador físico que bueno, que me ha preparado durante todo este tiempo. Luego también tengo otro buen amigo que tiene un complejo aquí en Talavera, en mi ciudad, que bueno, dispongo de los campos de entrenamiento, del gimnasio y de todo. Entonces, al final, en ese sentido, bien, porque me levanto como bueno, si estuviese compitiendo, entreno un par de veces al día, y la verdad que en ese sentido, pues no hay problema.
Y la gente te va comunicando, pues queda poco, queda 2 días, queda 4 días, cada semana, ¿cómo está tu situación?
Sí, al final, pues bueno, vamos hablando casi diariamente, pero es lo que te digo, también está siendo un mercado un poco raro con esto del coronavirus, pues se mueve todo poco. Veremos a ver si esta última semana pues se empieza a mover todo mal, muchos descartes por salir y muchos fichajes por entrar, y al final pues es complicado.
Bueno, oye, como canterano del Barça, comentar algunas situaciones contigo, tú que sabes, Javier, qué es lo que estará ahí peleando para llegar al primer equipo. Ansu Fati. No se recuerda desde hace muchos años un chico que llegue tan joven y que tire la puerta abajo como lo está haciendo, ¿no?
La verdad que yo también me he sorprendido mucho, porque ha empezado la temporada con un rendimiento brutal. Sí que es verdad que bueno, que los partidos el año pasado se le veía, ¿no? Se le veía las maneras, se le veía ese desparpajo, se le veía que es diferente. Pero al final hablamos de oportunidades. Ricky, cuando ha salido, lo ha hecho también de lujo, y ahora tampoco se le da oportunidad, ¿no? Entonces, al final es un poco de tema de oportunidades, de confianza y de crecer jugando. Al final, si no juegas en el Barça partidos, no creces.
Claro, tú en tu momento decidiste salir, pero Ricky ha decidido quedarse. A pesar de que el entrenador le ha dicho claramente que va a tener complicado tener minutos, ha decidido quedarse. ¿Es la decisión correcta, crees, o qué?
Hombre, yo creo que es joven. Como dice una frase de Ricky, fuera del Barça hace mucho frío, y es la verdad. Yo lo puedo decir de primera mano, porque después de tanto tiempo estaba hecho para jugar ahí, y entonces él pensará lo mismo y querrá pues agotar todas las energías y todas las posibilidades de poder formarse allí.
Y tú fuiste compañero de Messi, ¿no, Javier?
Sí, tuve la suerte de bueno, entrenar y echar algunos partidillos con él.
Oye, ¿y cómo ves su situación? ¿Se quería ir? ¿Al final ha tenido que quedarse? ¿Crees que eso le puede afectar al rendimiento esta temporada, esta situación, o qué?
Yo creo que no. Yo creo que respecto al rendimiento, no. Yo creo que es un superdotado. Yo creo que es el mejor, ha sido el mejor durante todos estos años. Y sí que es verdad que, bueno, en estos tiempos están cambiando las cosas un poquito en el club. No sabemos por qué ni por dónde volver a hacer lo mismo, pero bueno, yo creo que hay que entenderle, que hay que que hay que quedarse con todo lo bueno que le ha dado al club y que seguirá dándolo, seguro.
Muy bien. Javier Espinosa, gracias por atendernos. Ojalá te veamos la próxima temporada jugando, seguro que sí, ¿eh?
Muchas gracias, un saludo.
Un abrazo. Pausa y seguimos.
Esports Cope.
Estàs informat.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Del Barça. Saludo a Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha parlat aquest matí Marc-André Ter Stegen, que està lesionat, ho ha fet en un acte publicitari.
Sí, encara li queden dues setmanes per estar a punt i ha aprofitat el matí amb entrenament voluntari que explicava Elena Condis per participar en un acte de la marca que patrocina el Barça. 12 del migdia a Martorell i això deia Ter Stegen sobre la temporada que els hi espera.
We want to be successful as always, no? There is always
volem tindre èxit com sempre i per això sortim al camp. Volem triomfar, volem guanyar tots els partits, però òbviament hi ha hagut alguns canvis i naturalment hem d'adaptar-nos a la nova situació. Hem de crear un nou grup, hem de crear un nou feeling dins de l'equip i tots nosaltres hem de treballar perquè això sigui possible. Naturalment l'objectiu no canvia, volem guanyar, volem triomfar. Crec que la gent sap com fer-ho possible, com crear aquest nou equip perquè hi ha hagut molts canvis. Lluitarem per tots i realment necessitem que la gent faci possible aquest canvi i estiguin perfectament en forma durant tota la temporada, que serà molt llarga, perquè no hem tingut massa temps entre les dues temporades. Tenim una llarga temporada per davant.
Per acabar l'acte, Ter Stegen deia en confiança amb els presents que espera que el genoll el respecti en aquesta llarga temporada, com ha anomenat el que els hi espera.
I en el capítol institucional, dia important avui, Víctor, perquè s'ha constituït la mesa del vot de censura, això vol dir que avui ha començat ja per fi aquest procés de validació de signatures que es pot allargar com a màxim fins aquest divendres que ve, no l'altre.
Sí, fins divendres 9 d'octubre. A 9:45 del matí s'ha constituït la mesa, la sala de juntes de les oficines del club. Havien d'anar allà abans d'anar a l'auditori, on ja comencen, ja, de fet, ja estan treballant ara mateix, bueno, en 3 minuts, perquè ara estan dinant en la pausa que tenen, i són a la mesa, recordem, l'impulsor Jordi Ferrer, la seva mà dreta, Josep Triadó, per part del Barça, la secretària de la Junta, Marta Plana, i el director responsable de l'handbol, Jordi Argemí. La presideix Josep Maria Vallbona, de la Federació Catalana. A 12:00 PM han començat a validar les 20.687 firmes, juntament a 50 empleats del Barça, que aquests dies deixen les seves funcions per encarregar-se...
Un batalló, eh? 50 sí, sí. Allà validant.
50 empleats, sí, sí. I que deixen totes les seves tasques que estaven fent a les oficines, al Camp Nou, a la Ciutat Esportiva, per dedicar-se a l'emoció. Abans de començar, hem parlat al Camp Nou amb Ferrer, que creu que serà lloc net, que no passarà res en aquesta validació i que acabaran aviat.
Máximo fair play por todas las partes, que no dudo que así va a ser. El número es tan incontestable de firmas que hemos tenido que creemos que va a ser un proceso muy rápido. El club va a poner todas las facilidades y donde los ejecutivos seguro que ayudan a que todo esto sea de la manera más rápida posible.
Hem de dir que membres d'altres plataformes ens deien que el club esgotaria els dies hàbils. Tenen, recordem, fins al 9 d'octubre com a màxim. I la validació... En aquesta validació, en aquesta segona criba, el club volia fer un triple control, com vam explicar a Sportscope, trucades, SMS a cada soci i després 6 grafòlegs que compararien les firmes amb els DNIs i les paperetes. Triple control, però Ferrer no ho veu clar.
Pues que no me preocupa, no, es que no se va a hacer, o sea, un triple control, porque al final las llamadas las tendríamos que hacer nosotros. Y una cosa es que en caso de duda de alguna papeleta se haga una llamada, pero otra es hacer 20.000 llamadas, o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza y eso te aseguro que no se va a hacer.
Els promotors, evidentment, segueixen insistint que superaran aquesta segona criba. Nosaltres hem preguntat a Ferrer si, per exemple, es validen 18.000 firmes, què faria Bartomeu i la seva junta, dimitir o aguantar fins al vot de censura?
Pues lo que van a hacer no lo sé, yo podría decir lo que haría yo, y yo evidentemente con 18.000 firmas encima de la mesa yo me iría a mi casa, pero no lo sé lo que va a hacer la Junta y esperamos acontecimientos.
Per últim, parlem dels horaris. Avui de 12 a 8 del vespre, però habitualment serà de 2 quarts a 10 del matí a 2 quarts a 9 del vespre, amb descans per dinar de 2 a 3 del migdia. Diumenge descansen i s'està fent a l'auditori habilitat amb un munt de taules, ordinadors, telèfons i cadires.
Doncs bon profit d'aquestes hores a tota la gent que participa en el procés, que anirem seguint dia a dia. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Dos quarts de quatre de la tarda, Esports Cope per Cope, Catalunya i Andorra. Abans del debat, actualitat del Real Madrid. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que demà juga el Madrid partit de Lliga, Real Madrid-Valladolid, i ha parlat aquest matí Zidane.
Sí, un Madrid que ha entrenat amb tres absències, en recordem, dos eren conegudes, Militao i Mariano, i la darrera, el darrer arribar a la infermeria, Kroos, amb aquest problema al gluti que el tindrà dues setmanes fora de combat. Ha sortit més d'hora avui el tècnic blanc, que ha afrontat 17 preguntes, de temàtica variada, però a diferència d'altres dies, jo feia molt de temps que no veia Zidane mullar-se molt clarament en un tema. Li han preguntat si li sorprenien a les crítiques al VAR, després que el VAR encertés en jugades del Betis-Real Madrid. I Zidane li ha costat, però s'ha mullat.
Bueno, sí. Sí, porque como acaba de decir, son críticas a los aciertos. Pero bueno, no voy a estar hablando de estas cosas. Cada uno puede opinar lo que quiera, como siempre. Esto es, cada partido puede pasar de todo, ¿sabes? Nunca va a cambiar las cosas. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Centrarnos en nuestro trabajo, y yo lo que me gusta es pensar en los partidos de mañana. Yo creo que mis jugadores lo que quieren también es esto, porque el resto no lo controlamos.
Jo per un moment he recordat aquella famosa frase de Mourinho, que hi havia tres tipus d'entrenadors: els que no parlaven dels àrbitres, els que parlaven dels àrbitres en contra i els que parlaven dels àrbitres al·ludint a Guardiola quan els àrbitres encertaven.
Deixa que són aciertos, ho diu Zidane, i ho pensa alguna gent. Altres pensem que de les dues, una no és un acierto, és un error, però en fi.
Conforma't, Batllori, que Zidane ha estat molt més explícit en aquesta resposta que en moltes i moltes rodes de premsa on dribla la pregunta o li dona la volta al mitjó o senzillament quan no es vol mullar en un tema s'ho fa venir per no mullar-se. Ja, si demanes més, demanes massa, Batllori, t'ho dic de veritat, que estic acostumat a seguir el tècnic blanc. Un Zidane que, bueno, ha dit que respecte als diferents sistemes que està utilitzant, que lo important és que l'equip tingui equilibri sobre el terreny de joc, ha dit que està content amb la plantilla que té, perquè segons el seu criteri té els millors, i entre aquesta plantilla dels millors, segons Zidane, que té a Valdebebas, hi ha un futbolista, Eden Hazard, que continua sent tot un misteri. Estarà contra el Valladolid? No. Després, sobretot, d'aquesta convocatòria amb la selecció de Bèlgica, Bob Martínez, que el veia clínicament curat, però no al 100% de confiança per entrar en el terreny de joc. Doncs preguntat per Eden Hazard, paraules de Zinedine Zidane, s'intués que estarà contra el Valladolid, però deixa veure un tema important.
No, lo veo muy cerca. Para contestarte claramente, lo veo muy cerca. Está como ya preparado y está bien para estar. Él quiere, lo que quiere es jugar. La única cosa es que es verdad que ha tenido un problema gordo. Sentido que le ha molestado durante mucho tiempo, pero ahora parece que bien, y lo que queremos, y él lo primero, es no resentir nada de su molestia.
No notar res. Compte amb aquest matís, que jo crec que és la clau de volta del futbolista belga del Real Madrid. Hi ha hagut una pregunta que li ha molestat quan li han dit que no acabaven de quallar jugadors com Vinícius o Rodrigo en comparació amb d'altres futbolistes com Ansu Fati. Ha dit que això és el Madrid, que no canviarà la seva política de comptar amb tothom, i que si aquest comptar amb tothom doncs deixa amb Vinícius a un 30% dels minuts, doncs que això serà el que li tocarà al futbolista brasiler. De cara a un partit contra el Valladolid, doncs mira, he apuntat cares noves que podrien ser titulars demà a Valdebebas: Marcelo, Vinícius, Rodrigo, Asensio, Odriozola o Isco.
D'Ansu Fati parlem de seguida al debat d'Esports Cope.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, protagonistes, debats.
Ojalá triunfe, pero ayer, Pedro, dio un dato que no me acordaba. A estas alturas llevaba más goles Bojan que Ansu Fati. ¿Cómo terminó Bojan?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat.
Tenim debat a Esports Cope amb l'Oliveros. Estàs per aquí, no, Oli?
Por aquí seguimos, sí.
Amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, què tal?
Què tal? I amb el Tomàs Guas. Com estem, Tomàs?
Molt bé, guapo, i tu?
Molt bé, aquí fent el programa i passant una bona estona, parlant de diversos temes i parlant... Volia començar parlant d'Ansu Fati, Emilio, que no sé si estamos corriendo mucho o realmente la sensación es que estamos ante una estrella mundial.
Bueno, el que está corriendo es él. O sea, que...
Y no lo atrapan, no lo atrapan.
No, me refiero a que es verdad que todo el mundo tiene que ser prudente. Es verdad que inicios así luego no han resultado tan brillantes, pero también es verdad que muchísimos de esos inicios han acabado convirtiendo al futbolista o al piloto de motos o al ciclista o al jugador de baloncesto en una grandísima estrella. Da la sensación que es así, da la sensación que el chaval parece suelto y no tiene una mochila muy pesada. Ahora, esto es el Barça, esto es complicadísimo. Aquí hay muchos medios encima de él. Esto, yo pensaba el otro día que no sé qué gracia le puede hacer a Leo Messi que hayamos pasado en 24 horas del Barça de Messi al Barça de Ansu Fati, ¿me entiendes? Pero realmente yo creo que lo que está haciendo el chaval es provocándonos a todos nosotros y bueno, y es verdad que hay que ver cómo se consolida eso. Lo que es evidente es que estamos frente a un futbolista que ha aprovechado las oportunidades que le han dado, que todos aquellos que con el manual de Johan Cruyff decían que esto tiene que ocurrir como hizo el mismo Pep Guardiola con otros jóvenes y punto, y ya está. Y todo está en sus manos, eso es evidente.
Sí, sí. I hi ha futbolistes joves, Tomàs, que hi ha debat, però aquest és que el debat no l'aguanta, està tirant la porta baix. És un nano que veus que està allà per ser titular.
No, sens dubte. I a mi és un debat que fins i tot ja em molesta. Vull dir, escolti, una cosa, un nen que va complir 18 anys, deixem el que assumir i que es faci il·lusions i que vagi endavant. Aquesta cosa malaje. No, però és molt difícil. Coño, claro que és difícil. Si no, jugaria jo davant de centro del Barça, si fos tan fàcil. Claro, de com és que és, hay que esperar. Pues claro que hay que esperar. Pero, coño, deixem-ho córrer. Nanos com aquests... Parlava la Emilio de motoristes, el Márquez, el Doncic, aquest famós i tal igual. Però que també deia, no, com va jugar? Coño, pues està a la NBA i cada partit és un escàndol. Pues Déu dirà el que passarà, però és allò que és sempre la mateixa conya de dir, coño, el joven en sospecha. Coño, deixa'l córrer perquè condicions té totes. Clar. I més. Ara, després, déjalo, coño, ja en parlarem què és el que passa. En casa seva, que estiguin tranquils, tot això que parlava el Minguell ahir, el famós entorno, el don't entorno. Però, bueno, deixem, coño, fotem-se amb el pan del Pjanic, aquest que té 31, home, aquest no li passa res. Deixem el criu tranquil. A mi m'agrada veure aquests nanos, tu. És una cosa que, no sé, potser que em foto ell, no? Però sí. quan veus un tio, un esportista del que sigui, obrint-se pas pues, contra totes les dificultats, evidentment. Però, bueno, escolti, no l'amoïneu, no? Oi, és que, per exemple, jo, el nen que comença a caminar, ai, que se cae, coño, pues si es cau, s'aixecarà, tu.
Sí, sí, déjale, no, claro, hay que ver el lado positivo y no pensar, bueno, ¿qué pasará?
Pero, está bien, hombre.
Sí, sí, claro.
No, pero es que además, yo creo, ¿vale?, que, como muy bien cuenta Tomás, digamos, con fenómenos así o con presencias así o con apariciones así, se alegra a todo el mundo. No, casi no se mira la camiseta. O sea, es decir, a todo el mundo le encanta que un chavalito en cualquier profesión, en cualquier circunstancia, en cualquier quehacer de la vida, le vaya bien siendo joven y haya deslumbrado. A todo el mundo le encanta eso, a todo el mundo le chifla, ¿me entiendes? Y entonces, pues eso, pues contribuyamos de alguna manera a eso, en tiempos tan escasos de, no iba a decir de felicidad, pero como mínimo de buenas noticias, pues vivamos esto bien y pues si nos dura 10 años o 20 más, como nos duró con Messi o nos ha durado con Messi, pues estupendo, tú.
Por cierto, Tomás, muy bien ayer con lo de Leo Messi y Cerezo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, porque
claro, es que,
claro, oye, la situación de estos últimos días en Can Barça ha sido uno que quería irse, como Leo Messi no le han dejado, y otro que es Luis Suárez, que no quería irse y le echan. Bueno, pues si uno va al Atlético de Madrid y son hermanos y son amigos y tal, ¿por qué no puede acabar el otro también en el Atlético de Madrid?
No, además es que el Atlético de Madrid parece que es la casa de la pradera, ¿verdad? Parece que es el las montañas de Heidi. Es una cosa que la felicidad es el Atleti. Oye, pues igual toda esta felicidad, si Suárez se lo cuenta, también funcionan allí. Realmente, claro, pasas de lo del Fati a todo esto. El fútbol es un porro, queridos. No le deis más vueltas. Y ya veremos qué pasará. Porque ahora están esperando que Suárez haga 2 goles por partido.
Sí, claro.
Es así, o sea, es decir, no, claro, es como el Nen el día que digo, pues, que Celta 0, Barça 0, ¡oh, no ha marcado! Bueno, pues, cada foto, cada partido, 2 goles, ¿no? Sí, sí. Es una bullería, sí, es una bullería total, pero vaya, que lo de Messi, el Atlético y el Suárez allá, pues, es una cosa recurrente durante el año, que riurem una mica, a no ser que pase una de las cosas que yo pienso, que el Messi acaba de renovar y se'n vagi con 30, 50 que se va.
Ya.
Pero bueno, que te la seva, com diu a l'Oli, té la seva conya.
Té la seva conya, sí. Bueno, el debut de Suárez, Emilio, las cosas como son, fue increíble. O sea, que juegue media hora, que dé una asistencia como la que dio y dos golazos, fue un debut tremendo.
Sí, bueno, pero
ahora hay que verlo jugando muchos partidos seguidos, desde el minuto cero y tal, pero el debut...
No, y sobre todo, Joan, que es lo que ha hecho Suárez toda la vida.
Meter goles.
Suárez estaba en el Barça. Suárez no era el tío que recuperaba más balones del mundo universal. Suárez no era el tío que daba más asistencias del mundo universal. Suárez estaba a expensas de su amigo y de que se la pusiera en la cabecita o al pie y meterlo. Y bueno, pues se ha trasladado a otro escenario donde en esa circunstancia de ese partido se produjo eso y el tío los ha metido dentro, que es lo que hace, evidentemente.
Sí,
pero yo ya veo, volviendo a lo de antes, ya veo Cerezo el 1 de enero, ¿verdad? Si no, antes el 1 de enero. Oye, Leo, que no has renovado, ¿no?
Sí, bueno, si eso es así, que también por otro lado, que Leo se traiga a la Volkswagen, o se traiga a Sony, o se traiga a Rakuten, o se traiga a Amazon para pagar su ficha, ¿eh?
Hombre, a mí lo que me da la impresión, a mí me sorprendría molt que al Messi continúe la seva carrera a España. A mí me sorprendía. O sea, pues, yo digo, espígame, me'n vaig porque ya no voy a saber revés y acaba a Anglaterra, que también la cosa pues que es al seu mèrit, ¿no? Deixar Gavà per Manchester es una cosa de mochos, pero vos deixo córrer. O el atraco final a Estats Units o Aràbia. Ara, jo veure a l'Atlètic de Madrid o qualsevol club espanyol, home, em costaria.
A mi molt, a mi em costa molt.
Decía que respecto a Messi, realmente lo único que pido es que pase este luto lo antes posible, ¿eh? De verdad.
¿Lo viste triste o qué el otro día?
Lo vi como todo el mundo, lo vi enfadado, lo vi molesto. A ver, si los 8 meses de contrato que le quedan van a ser así, pues la verdad, quiero decirte, ¿me entiendes?
Ya.
O sea, yo creo que no se le ha muerto nadie, yo creo que lo único que ha pasado es que se le han ido 2 amigos, uno el del alma y el otro el que corría por él, y bueno, y ahora... se han cambiado las circunstancias y además que Messi se ponga a jugar, porque si no el Barça va a jugar sin él, ¿eh?
Bueno, no estuvo del todo mal el otro día, ¿eh? Empezó un poco apático, pero hizo cosas, jugó
estoy
bien.
Estoy hablando de otra cosa, Juan, yo estoy hablando de otra cosa.
¿De la cara?
¿Sabes? Claro, estoy hablando de la cara, estoy hablando de compartir, estoy hablando de la complicidad, estoy hablando de que él puede ir a casa de Bartomeu y poner una pancarta si quiere, pero a la afición, al equipo, al entrenador, acá... Tiene que dejar tranquilo, ¿entiendes? No lo sé. A mí me parece que bueno, como dices, Tomás, todo el mundo tiene que pasar su luto. Perfecto.
Yo crec, Tomás, que serà clau que l'equip funcioni. Jo crec que si l'equip funciona bé, ell s'enganxarà. Ara, si l'equip no funciona, jo crec que el veurem amb un to... no com fins
ara.
Però
més enllà de que funcione o no funcione, jo crec que és el tema mental, ¿eh? Jo crec que se siente todavía huérfano, ¿eh?
Bueno, sí, son los primeros días.
Por el sistema, por la ausencia del uruguayo, por el sistema, por todo, por todo.
Manolo, que se siente huérfano, pero va a perder los balones de oro, va a perder de vez, va a perder todo esto, ¿eh? O sea, es decir, yo estoy hablando de ponerse las pilas en ese sentido también.
A ver.
Tomás.
No, sí, hombre, pero a ver, porque también es una mica trampos. Es que al Barça España hasta la dado. Sí. Una altra cosa és que jugarà millor, jugarà pitjor, té un feeling amb el Koeman, no el té, el que diem del luto, que dejar el luto, que passa el luto, però està molt bé. Ara, David, escolti'm una cosa. Jo crec que hi ha gent aquest món, i aquest xicot és un d'ells, que pot veure els sentiments de cada un i evidentment que pots tenir el que vulguis, però és difícil entendre que siguin gent
que sigui dir, escolti, vostè és capaç de fer feliç a molta gent. Que està pendent de vostè, ha tingut aquest do. Que se li acaba, maestro. Que almenys fes un de l'any que ve, 34. Escolti, no fem collonades. Jo entenc perfectament que dependés, pues, suposo que es continuaria al Suárez i fins varien tots 25 anys més. Però jo també, maestro, ponga's un poco les piles. Perquè hi ha molta gent a la dera, hi ha moltes il·lusions, hi ha moltes coses que estan amb les seves botes i el seu cap, no? I es repeteixo, que se l'està acabando, maestro.
Sí, sí. Més mal que aprofiti, que això s'acaba. Sí. En fi, senyors, que ho deixem aquí de moment. El que continua és Esports Cope fins a les 4. Oli, Emilio, Tomàs, moltes gràcies, eh?
A tu, rei.
Que vagi bé. Seguim.
En Sofati fa oblidar Suárez i a Vigo continuarem gaudint del seu joc. Aquí, amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des de Balaïdos, Celta, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Òscar Pereiro.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Busquem ara la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Ballori. Espera que estava a terra i m'estic aixecant de l'ensurt que he viscut fa un minut.
Per què?
Perquè a Gol acaben de dir que l'opció número 1 per fitxar al Barça un davanter és Raúl de Tomàs.
No em diguis.
Aleshores, m'he caigut a terra.
Sí.
I ara m'estic recuperant.
Jo m'estic agafant a la taula, també, eh?
Davant la impossibilitat de fitxar Lautaro i Depay, diu el golazo de Manolo Lama i companyia, que l'home és Raúl de Tomàs. Bueno. No m'ho acabo de creure, però bé, ja queda dit.
Sí, sí. Bueno, seguirem aquesta història, evidentment.
60 milions la clàusula. No hi ha clàusula de sortida.
Pues ja et dic jo que si són 60 milions no vindrà el Barça.
No hi ha clàusula de sortida per si hi ha un primer. Això va caducar fa un parell de mesos. L'Espanyol, evidentment, no vol perdre diners. Va costar 22. A partir d'aquí, que escolti, que passi el que Déu vulgui. Sort que només falten 5 dies perquè això s'acabi.
Es farà llarg. Escolta, l'Espanyol pendents d'una sortida per poder inscriure a Keydi Vare, i aquesta sortida, tot apunta que hauria de ser la de Marroca, no?
Sí, és a dir, és el jugador que ha de sortir, un, pel propi bé de l'Espanyol, i dos, pel bé també del propi jugador, que penso que ha acabat un cicle a Can Perico després d'un any una mica convuls com el passat. Va canviar de representant, va deixar Joaquim Macanàs i ara el porta Rodri, el famós Promosport. Ens avisen d'ofertes. Des de la Premier parlen del Sheffield United i sobretot d'un bon contracte que li podria pagar al Burnley de la Premier League. Té marcat, doncs, Anglaterra. Parlen d'un acord d'uns 9 milions de lliures. Un acord, no, una oferta inicial de 9 milions de lliures, que són quasi 10 milions d'euros. L'Espanyol no en sap res, de moment, en ferm, d'aquestes ofertes. Per què no? Per què no pensar que el totpoderós Bayern de Múnich pugui tornar a voler fitxar a Marc Roca després de que ho va intentar la temporada passada i, finalment, sense acord per les parts, el Bayern de Múnich? Parlo amb gent, parlo amb el seu entorn. Penso que Roca, al final, acabarà sortint d'aquí el dilluns. Pel bé seu, pel bé de l'Espanyol i pel bé de Keydi Vare, un Keydi Vare que ha de ser peça fonamental, segons m'expliquen, en qualsevol esquema de Vicente Moreno de cara a aquesta temporada. L'equip avui ha fet festa, l'equip torna demà a la feina, entrenarà durant tota la setmana per jugar diumenge a la tarda a les 4, després d'un munt d'anys, a la nova Creu Alta.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Que vagi bé. Un apunt al Girona. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Que ha presentat aquest matí Pablo Moreno.
Delantero de 18 años, nacido en Granada, formado en las categorías inferiores del Barça, jugó en la Juve 2 años y este verano se incorporó al City, club que lo acaba de ceder al Girona por una temporada. Es la quinta incorporación y ya debutó la pasada jornada en el Molinón contra el Sporting. Coincidió con Cristiano en la Juve, cuando el granadino era jugador del fútbol base juventino, y claro, algo de amor propio y de ambición del portugués se le ha pegado.
Mi ídolo de pequeño fue Cristiano, no sé si llegaré a ser como él, pero siempre me he ido guiando por esa mentalidad y por los entrenamientos que hace y todo por él.
Yo creo que todo el mundo firmaría que fuese el 25% de lo que el resultado que ha dado Cristiano Ronaldo. Dice que viene a aportar gol, sobre todo si Cristian Estuani finalmente deja el Girona. Próximo partido para ver las evoluciones de Pablo Moreno. Girona Fuenlabrada, domingo a las 12 del mediodía.
I el Sabadell Gil, bona iniciativa del club perquè alguns socis, poquets, però alguns, puguin estar a l'estadi.
7 socis a cada partit, i és que l'entitat arlequinada ha explicat i fet oficial avui que cedirà totes les seves places de la llotja de la nova Creu Alta als socis mentre no es pugui accedir a l'estadi, mentre no es recuperi la normalitat. Així doncs, a cada partit hi haurà 7 socis del Sabadell a la llotja de la nova Creu Alta. A tots els partits, tret d'un, que es dedicarà als sanitaris i a la seva gran feina en els temps de pandèmia. Aquestes 7 places aniran íntegrament per personal mèdic. Però la resta de partits, els socis han de comentar i donar un like a la publicació oficial del sorteig que apareixerà a les xarxes socials del club. Twitter, Instagram, Facebook. Hi ha també un número de telèfon per trucar o enviar un WhatsApp o també una adreça d'e-mail. A partir d'aquest punt es farà un sorteig que donarà 7 guanyadors que no podran traspassar aquest premi a cap altre soci. Si vas, vas. Si no vas, el teu torn passa al següent de la llista. Òbviament, aquests 7 socis hauran d'accedir a l'estadi havent-se fet una prova PCR prèvia al partit seguint el protocol de la Lliga. I atenció, pels més extravagants o els més heterodoxos. Els socis guanyadors, diu el club, estan obligats a seguir els protocols de la llotja de l'estadi de la nova Creu Alta, també pel que fa a la vestimenta.
9 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Este otoño.
En el otoño.
El mejor plan sigue siendo.
¡Tiempo de juego!
Este martes desde las 7, más Liga de Primera. Real Sociedad Valencia. Getafe Betis.
¡Cuidado! ¡El estacazo que lo ha metido!
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Mañana es otro día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tomorrow is another day.
Tiempo de juego. ¡Lo damos!
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Anem al bàsquet, Albert Díez. Hola, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que demà debuten el Joventut i l'Andorra a l'Eurocup. El Joventut ho farà en públic a la grada, en canvi l'Andorra no.
Sí, per l'estrena en competició europea tenim cara i creu pels dos equips que ens interessen en aquesta Eurocup, la segona competició europea en importància. Sempre parlant de públic i de veure, home, no plens ni molt menys, amb un aforament reduït, però sí ja amb gent, amb públic, amb aficionats, en aquest cas, en el cas del Joventut de Badalona i de l'Olímpic de la ciutat, amb abonats. Dimecres, 8:45, davant el Partizan, que és un molt bon rival per començar, per la història i per la tradició que té el conjunt balcànic, hi haurà públic a l'Olímpic. A més, és curiós, Batllori, el que passa en el campionat domèstic, Lliga Endesa, Lliga ACB, que no es juga en públic, i sí en competicions europees. Us deia, aforament, òbviament, reduït, i un protocol que inclou el mateix seient en tots els partits. Pels abonats, 3 seients de separació entre cada persona, no es permet l'agrupació per famílies i els nens han de tenir un mínim de 10 anys. L'aforament queda reduït amb 3.200 aficionats, i et puc explicar que a aquesta hora no hi ha xifra oficial, però podem explicar que s'està fregant el 50% de l'aforament. Tenim present que s'envia un mail a cada abonat i que després han de respondre, i bé, telemàticament o bé imprimint, han de portar l'entrada a la porta del Palau. Escoltem, és important, el recolzament, l'escalf, Albert Ventura i Carles Duran, capità i entrenador de la penya, respectivament.
Al final nosaltres sortirem molt més motivats, no juguem per públic, juguem per la nostra afició, i per nosaltres serà un al·licient i una motivació d'aquesta, doncs, que la gent pugui ser amb nosaltres.
Bueno, però ho estàs amb molta il·lusió perquè, com tu has dit, torna a venir la gent i espero que vinguin amb molta il·lusió per ajudar-nos en un partit difícil i sobretot que compleixin amb les mesures de seguretat, perquè així podran repetir, no?, que és el que volem, que puguin venir sempre, no?
A 8:45 demà juga la penya, Joventut Partizan. Abans, a les 8, Morabanc, Andorra, Mònaco, també a l'Eurocup, però el rebrot per coronavirus s'està estenent al Principat. A més, em comenten que els casos que s'estan donant són casos greus i, de moment, per prevenció, no hi haurà públic a la Bombonera d'Andorra.
Perfecte. A poc va tornant al públic, als esdeveniments esportius, i ho celebrem. Albert, gràcies, que vagi molt bé.
A tu una abraçada, que vagi bé.
Anem a París, anem a Roland Garros amb l'Àngel García. Hola, Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre. Bueno, sin problemas, Rafa. Sufrió mucho para pasar Garbiñe. ¿Y hoy qué destacamos? ¿Qué tenemos?
Bueno, se están adaptando bien los españoles, ¿eh? A este nuevo Roland Garros. Ya te dije que todo aquí es hablar de lluvia, de humedad, de frío, de la pista como un barrizal. No sé si viste ayer,
sí,
a Feliciano López en mitad del partido,
sí, sí, sí,
que se quejaba de eso, y bueno, y de que las pelotas son muy duras y cogen mucha tierra y demás. Pero poco a poco, adaptarse. Lo dijo Rafa luego en rueda de prensa, que intentó decir el partido a partido el Cholo, no le salió muy allá, pero bueno, quiso decir entrenamiento a entrenamiento, día a día y partido a partido. Adaptarse a este nuevo Roland Garros, que es un primo lejano del que teníamos siempre. Se parece un poco, pero bueno, Garbiñe sufrió, pero peleó. La nueva Garbiñe dice que está preparada para ir a la guerra y acabó ganando un partido en tres sets. Nadal muy bien, cogiendo sensaciones. Ganaron otros tres españoles, incluido Pablo Carreño, que creo que tiene opciones de llegar lejos aquí. Y hoy, bueno, pues otros cinco en pista. De momento solo Davidovic, porque ha estado parado durante bastante tiempo la jornada por la lluvia. Ha ganado los dos primeros sets a Mayotte, y luego a ver qué tal, sobre todo el debut de Roberto Bautista, que es otro que tiene opciones de llegar lejos, junto a Nadal, a Muguruza y a Carreño.
Pues te vamos escuchando durante todo el día, Ángel. Muchas gracias.
Un abrazo, Joan. Chao.
Chao. Acabarem amb una punta a futbol sala. Juan Caferrao ha renovat pel Barça fins al 2024.
Sí, ha renovado el contrato 3 años más uno final, es decir, hasta el 2024, así que el Barça se asegura la continuidad del mejor jugador del mundo a largo plazo.
Para cualquier jugador es un sueño poder estar en el mejor club del mundo durante todo este tiempo, pero ahora tengo la responsabilidad de mejorar cada vez más para que podamos conquistar nuestros objetivos y conquistar todo lo que tenemos a modo de equipo.
El pivote brasileño tiene en su haber una Liga, 2 Copas de España, 2 Copas del Rey, 3 pichichis consecutivos. Sin duda alguna, el título que le falta es el de la Champions, y en breve tendrá la oportunidad de sacarse esa espina.
Todavía no lo tengo, creo que es lo que quiero ahora mismo, que estoy enfocando todas mis fuerzas, todos los entrenos ya pensando en cómo jugar contra este equipo, contra estos defensores, y entonces quiero ganar ojalá más 3 o 4 Champions, ganar más ligas, entonces yo quiero llegar en todas las finales que podamos estar, desde que en todos los campeonatos que disputamos.
Podrá aspirar a su Champions el 9 de octubre, Palau Blaugrana, final a 4 de la Champions. El equipo azulgrana buscará un título que se le resiste desde el 2014.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Uns segons i entrem al darrer minut d'Esports Cope. Gil Torremates.
Llista del Real Madrid. Com diria Melchor Ruiz, entra Eden Hazard. Escau Toni Kroos, evidentment. És l'únic canvi, la resta als habituals. Tenim pollastre a la vista. Mali ha convocat Adama Traoré pels partits de Mali contra Ghana e Iran 9 i 13 d'octubre. Vull recordar que el dia 2, Luis Enrique ha de donar la llista pels partits de Nations League contra Portugal i Suïssa. Sergi Palencia és nou jugador del Leganés, i en atletisme Adel Metxal i Marta Galimany encapçalen els equips espanyols pel campionat del món de mitja marató, que es disputarà el 17 d'octubre a Gínia, Polònia.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
A vosaltres.
Adéu. Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, què necessita més el Barça? Creieu que un central al 64%, que un nou al 36%. I en clau espanyol, us està agradant la proposta de Vicente Moreno? Sí, 80%, no 20%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi molt bé.